Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després que el 2019 passés això... Avui, finalment, el fotoperiodista del País, Albert García, ha quedat absolt. El jutge l'ha absolt per falta de proves i per contradiccions en el relat dels policies. Recordem que l'acusaven d'un delicte de resistència a l'autoritat per suposadament empènyer un agent i que en un inici li demanaven un any i mig de presó, que la fiscalia va rebaixar dues vegades fins a deixar-ho en una multa de més de 4.000 euros. L'absolució de l'Albert és una bona notícia, però tenint en compte que les imatges es veu clarament com el periodista porta el braçalet taronja al braç que l'acredita com a premsa i com molts dels companys que també estaven cobrint les manifestacions insisteixen als agents en que ell no havia fet res, potser era prou evident que l'Albert era innocent i potser la notícia no hauria de ser una altra que les fotografies que l'Albert devia publicar d'una jornada de protestes històrica que ell va cobrir únicament fent la seva feina. Pere Juventí, bona tarda.
Diana.
PSOE i Unides Podem han arribat a un acord per derogar la reforma laboral del Partit Popular. El president Pedro Sánchez i les vicepresidentes Yolanda Díaz i Nadia Calviño han assolit el compromís en una reunió que han mantingut aquest migdia.
El govern de Pedro Sánchez buscarà un pacte just i equilibrat amb els sindicats i patronals i que a la vegada compleixi l'acord de coalició firmat pels dos partits i el pla europeu presentat a la Comissió Europea.
El govern de Catalunya estudia canviar la seva posició en el judici dels nou de Lledoners. A dia d'avui actua com a acusació particular i demana fins a 15 mesos de presó per 3 dels acusats.
L'executiu segueix defensant la posició perquè hi ha agents ferits, però creu que és necessari demanar penes de presó. Que no creu, que... Per això, no, perdonin. Per això creu que és necessari demanar penes de presó per als acusats, tot i que no tanca la porta a canviar d'opinió.
Ara sí, sindicats de TMB Bus alerten del col·lapse del bus turístic a Barcelona. Aquest cap de setmana s'han vist imatges a les xarxes d'aglomeracions, cues i empentes per accedir a aquest servei.
Des de l'empresa defensen que ha sigut una punta de demanda que ja s'ha solucionat i que faran un seguiment per seguir aquest augment del passatge. Mentrestant, la secció sindical d'UGT alerta que porten més d'un mes amb aquesta situació per falta de busos, freqüències i treballadors.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça disputa avui a les 9 del vespre la quarta jornada de la Champions contra el Dinamo de Kiev, un partit en què està en joc la classificació pels vuitens de final.
Sense la victòria, les opcions per passar de ronda a la competició es complicarien molt pel club blaugrana. L'equip recupera les baixes de Dembélé, Ansu Fati, Araujo i Frenkie de Jong, tot i que perd en aquest partit Piqué i Kun Agüero.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada, com sempre, com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps és marcat per la baixada de les temperatures que hem experimentat avui respecte a les d'ahir i més que baixaran de cara als propers dies. Aquesta tarda augmentarà la nuvolositat arreu de Catalunya, però de precipitacions n'esperem poques, únicament al Pirineu de Lleida, amb una gota de neu situada al voltant dels 1.700 metres d'alçada. El vent de mestral continuarà bufant a les comarques del sud de Catalunya. De cara a demà començarem ja amb pluges a les comarques de Ponent. Arriba un front que escombrarà tot Catalunya i al llarg del matí aquestes precipitacions afectarien també bona part de la meitat nord i est de Catalunya. A última hora quedarien restringides per una banda al vessant nord del Pirineu, amb neu per damunt tan sols dels 1.200 metres, i també hi hauria ruixats dispersos a última hora a les comarques del litoral de Barcelona i també del prelitoral. Demà temperatures més baixes que continuaran baixant de cara als propers dies.
PSOE i Unides Podem han arribat a un acord per derogar la reforma laboral del Partit Popular. El govern de Pedro Sánchez buscarà un pacte just i equilibrat amb sindicats i patronals i que a la vegada compleixi l'acord de coalició firmat pels dos partits i el pla europeu presentat a la Comissió Europea.
Aquest és el compromís a què ha arribat avui el president Pedro Sánchez i les vicepresidentes Yolanda Díaz i Nadia Calviño en la reunió que han mantingut aquest migdia. La trobada s'ha celebrat després del Consell de Ministres d'avui i ha servit per reafirmar el compromís del PSOE i Unides Podem per derogar la reforma laboral que el Partit Popular va aprovar el 2012. El pacte entre els dos partits diu que desmuntaran la legislació del Partit Popular dins el marc que estableix el pla de recuperació enviat a la Comissió Europea. Per la vicepresidenta de Treball i líder d'Unides Podem, Yolanda Díez, l'acord és una victòria per als treballadors.
Hoy han ganado los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Lo que vamos a hacer es cumplir con el acuerdo de gobierno. Digamos que vamos a poner fin al modelo de precariedad laboral que diseñó el Partido Popular y, por tanto, satisfacción.
Des de Moncloa diuen que el govern espanyol buscarà un pacte just i equilibrat amb patronals i sindicats. Per altra banda, volen que la nova legislació en matèria laboral sigui duradora en l'acord establert amb la Comissió Europea.
Aquesta reunió arriba després que Unides Podem critiqués públicament la postura del seu soci de govern. Els liles consideraven que el PSOE no s'estava posicionant i patien perquè no s'acabés complint un punt clau de l'acord d'investidura.
El compromís dels dos partits per fer president Pedro Sánchez era retirar la normativa dels populars aprovada el 2012 que van afeblir la negociació col·lectiva i van fer barati l'acomiadament. Però el partit de Pedro Sánchez no havia fixat posició sobre el tema i s'estava resistint a debatre-ho. Per això, des d'Unides Podem van advertir que el funcionament de la la coalició estava en perill i van reclamar una trobada entre els dos partits. La reunió d'avui no han entrat al detall tècnic de com serà aquesta reforma. L'objectiu era establir el funcionament per garantir la coordinació de tot el govern espanyol. El Ministeri de Treball, capitanejat per Yolanda Díez, serà l'encarregat de liderar les converses amb els sindicats i la patronal. A canvi, el PSOE ha aconseguit implicar-hi més ministeris sota el seu control. A més de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, també s'implicaran les titulars d'Hisenda, Maria Jesús Montero, el de Seguretat Social, José Luis Escrivá i la d'Educació, Pilar Alegria.
Aquest cap de setmana hem fet el canvi a l'horari d'hivern, un canvi que en principi hauria de ser l'últim cop que el fem, però que és poc probable que deixem de fer. Ho ha explicat la coordinadora del Barcelona Time News, Ariadna Güell, al matí a Ràdio Estel.
El punt de discussió no és en quina zona horària ens quedem, no tant si l'eliminem o no, que això, com deies, tant el Parlament Europeu com la Comissió Europea van decidir que l'eliminàvem, aquest canvi dels rellotges, sinó que el que han de decidir els estats membres, i aquí és on es va encallar la discussió europea, és a quina zona horària es queden.
Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina. Corre despacio y que pasa deprisa.
Un horari d'estiu, dos horaris d'hivern. Tercera opció, que ens quedéssim amb l'hora que geogràficament ens correspon pel fus horari. És a dir, el món està dividit en 24 trossos.
Sí.
I a nosaltres geogràficament ens correspondria l'hora d'hivern de Londres. Espanya és un país bastant gran i, per tant, no és el mateix llevar-se a Galícia que llevar-se a Catalunya.
Sí.
I, per tant, tot i que Catalunya, per exemple, ens va bastant bé aquesta hora, ens quedaríem en unes hores de sol bastant acorde amb el nostre horari de la resta d'activitats, a Galícia notarien més aquest canvi de llum, no? Sobretot a la tarda a l'hivern i al matí a l'estiu. Quin és el principal argument a favor? És el dels cronobiòlegs, el de la salut, que ens diuen que com més alineats estiguem amb l'hora del sol, millor per la nostra salut, no? Aquest seria l'argument principal per quedar-nos o bé en l'hora d'hivern o bé en aquesta hora de canària. I després hi ha l'altre debat, que són els horaris en general, i que no tenen tant a veure amb el canvi d'hora, sinó en com estem organitzant la nostra societat, i que això és una de les coses doncs, que la reforma horària va posar sobre la taula. I és que, independentment del canvi d'hora, és possible que els horaris que tinguem ara els puguem canviar cap a millor per disposar de més temps per nosaltres mateixos, el que deies, no? Al sortir de la feina, per exemple. Una de les mesures que sempre defensa la reforma horària és la compactació de la jornada laboral. És a dir, que reduïm les pauses de migdia, que tinguem certa flexibilitat en entrades i sortides, de tal manera que puguem sortir una mica abans de la feina i tenir el temps pel que deies, per passejar, per anar a comprar, per dedicar-nos a les nostres aficions.
El tiempo ríe si tú estás riendo. Curioso elemento el tiempo.
La coordinadora del Barcelona Time News parlava del pes que té l'horari laboral en la nostra vida diària i on ja fa temps que han començat a implementar una reforma horària per conciliar la jornada laboral amb la vida familiar i social és als comerços d'Argentona. Un d'ells és la ferreteria L'Equip i tenim amb nosaltres el seu gerent, el Roc Melillas. Roc, bona tarda.
Bona tarda.
Quin canvi d'horari vau fer vosaltres?
Ja no ho recordo, no? Vaig fer el 2017, nosaltres estàvem obrint com un comerç convencional de poble, que fèiem de 9 a 1 i de 4 a 8, i, bueno, degut a que ja tots els treballadors, tots vam començar ja a tindre fills i que volien conciliar vida familiar i el primer jo, doncs vam canviar l'horari, vam aplicar, ara actualment estem fent de
obrim a les 8 del matí fins a la 1 del migdia, i el que vam fer era retallar el descans al migdia. Obrim a les 3 de la tarda i tanquem a les 7.
Clar, entenc que ja fa 4 anys, no?, que veu fer aquest canvi. Primer, els treballadors, suposo que sí que els hi va semblar bé, no?
Home, prèviament, primer vam fer una petita reunió i jo els hi vaig explicar el què, perquè tot el pistoletazo de esta vida va sortir per part de la meva filla quan un estiu em va dir: papa, no ens veiem. No t'estic veient i no mola. I perquè arribava a casa, ja estava, era molt petita, ja dormia, i aquí em va tocar el cor, i llavors vaig reunir la resta de companys, i que tots estàvem allò, encara hi havia algun que no era pare, però bueno, i vaig posar el tema sobre la taula i de seguida ens vam posar d'acord. I la veritat que tothom, fantàstic.
I per altra banda, els clients, com han rebut aquest canvi d'horari? El fet de que, bàsicament, que tanqueu més d'hora.
Va ser una mica durillo, sí que vam passar una mica al Guadiana durant uns mesos, allò que fins i tot toca una mica la caixa, però de seguida, possiblement, ara parlo de memòria, però al cap de dos trimestres ja el que compta amb una botiga, diguéssim, és els calerons de la caixa que es fa, ja tornàvem a estar al mateix ritme de sempre, i els clients, pues, hi ha molta part de client que t'ho ha agraït, perquè fins i tot pares i mares de l'escola, quan van a buscar la canalla i deixen la canalla al migdia a les 3, pues, ja venen a comprar, que abans tenien d'anar a veure, que dic jo, la novel·la a casa, i després sortia a comprar al comerç, i el fet d'obrir tant d'hora, doncs els permet el luxe de deixar la canalla al col·le i ja van a comprar, ja adelanten les seves compres.
Entenc que si heu seguit amb aquest nou horari és perquè és el que us va millor, però què és el que heu notat? Quines són les avantatges d'aquest horari?
Amb una frase, cada dia sopo amb la meva filla. I la resta de companys igual, o sigui, el fet de poder arribar a casa a un quart de vuit, dos quarts de vuit, els que arriben fora, ostres, et canvia totalment la vida. Pots fins i tot socialment, vas a reunions d'entitats o de grups o de coses que tens a dintre del poble, doncs hi pots assistir-hi, no vas tan cansat, a mi personalment m'ha canviat la vida moltíssim el poder conciliar familiarment, laboralment, fins i tot socialment, la meva vida amb l'horari que estem aplicant avui en dia.
Doncs, Roc, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda i per explicar-nos-ho, i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Aquest matí ha començat el judici als 9 de Lledoners. Els 9 activistes van participar el 2019 en les protestes contra el trasllat dels presos independentistes a Madrid, i se'ls acusa de provocar el deluix i lesionar agents dels Mossos. Pere.
Han declarat els Mossos ferits en el cas i han reconegut que no van veure qui els va colpejar i tampoc van veure els acusats muntant les barricades que van tallar la carretera C-55 només. Un dels agents ha reconegut haver identificat 3 dels acusats abans dels fets per falta al respecte als agents. Desenes de persones vingudes arreu del país s'han aplegat a les portes del jutjat per donar suport als encausats i s'han organitzat activitats durant tot el dia. L'advocat d'un dels acusats, Josep Rosell, ha valorat d'aquesta manera les penes que es demanaven pels activistes: 7 anys de presó per part de la Fiscalia i 15 mesos de presó per part dels 3 acusats per part de la Generalitat.
El que porta a demanar-los penes no ja totalment injustes, sinó totalment desproporcionades. Hem d'entendre, almenys ja ho veiem així, que si aquests fets haguessin estat en un context d'una vaga de taxistes o de sindicats de maquinistes de la Renfe, no estaríem on estem.
Demà dimecres declaren els acusats.
I precisament el govern estudia canviar la seva posició en el judici dels 9 de Lledoners. A dia d'avui actua com a acusació particular i demana fins a 15 mesos de presó per 3 dels acusats. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el govern segueix defensant la posició perquè hi ha agents ferits. Per això creu que és necessari demanar penes de presó per als acusats, tot i que no tanca la porta a canviar d'opinió. La portaveu del govern, Patrícia Plaja.
En aquest cas concret hi ha lesions acreditades per part dels Mossos d'Esquadra. Tot i això, permetran que no valori un judici que en aquests moments està en marxa. L'únic que els hi puc dir és que sí que s'està estudiant de nou la posició de la Generalitat en aquest cas.
Una posició que arriba quan les negociacions per als pressupostos amb la CUP estan esgotant el termini que s'havia fixat el govern, i recordem que una de les demandes dels copaires és que la Generalitat deixi d'actuar com a acusació particular.
El govern també s'havia fixat el 9 de novembre com a data per aprovar els comptes. A una setmana vista manté el termini previst, encara que no tingui lligat el suport de la CUP.
La prioritat del govern és estendre's exclusivament amb la CUP per donar continuïtat a l'acord d'investidura i a hores d'ara segueix ferm. Només contempla aquest escenari com a vàlid. Però els cupaires creuen que encara hi ha molts canvis perquè puguin acabar donant llum verda als pressupostos. És Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure, una de les organitzacions de la CUP, en una entrevista al Tot anirà bé.
Creiem que hi han d'haver-hi molts canvis per tal que es pugui dur a terme aquesta aprovació pressupostària. Jo crec que la CUP, la reflexió que fa públicament, és que molts dels punts que van haver-hi en aquell acord amb Esquerra Republicana no s'estan complint.
Les discrepàncies són vives i el rellotge apreta cada vegada més.
Les dues formacions s'han fet retrets creuats aquesta tarda al Parlament. La CUP ha acusat el govern d'incomplir part de les promeses que ha fet en matèria mediambiental i de no plantar cara a 12 de les 15 empreses més grans de Catalunya que no respecten la normativa.
La CUP manté el pols no només retreu al govern que prioritzi projectes com l'ampliació de l'aeroport o els Jocs Olímpics d'hivern, sinó també que no hagi posat en marxa l'Assemblea Ciutadana pel Clima i que tingui una llei del canvi climàtic poc ambiciosa. El diputat Dani Cornellà demana a la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, que deixi de mirar cap a una altra banda.
Consellera, al nostre entendre, aquest amagar el cap sota l'ala sembla més pròpia de la rutina dels governs autonòmics que ens precedeixen que no pas doncs, amb el moment actual doncs, que vivim. No?
Jordà li ha contestat recordant-li el pla de govern que va aprovar fa uns dies.
Un full de ruta dissenyat, com vostè sap, amb tres escenaris. L'any 2030 haurem hagut d'arribar al 50% de renovables, al 50%. L'any 2040 viurem l'apagada de les nuclears i l'any 2050 haurem assolit la neutralitat en les emissions de carboni.
Retrets creuats mentre, com dèiem, les dues formacions estan al punt de mira per si troben un acord per als pressupostos.
I encara aquesta tarda el govern tira pilotes fora quan se li demana que concreti què inclou en matèria de seguretat l'acord d'investidura que va assolir amb la CUP.
A una pregunta dels socialistes, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, fa una defensa del cos dels Mossos i acusa el PSC de fer-li una pregunta per motius partidistes.
Prou partidisme, prou utilitzar els Mossos d'Esquadra com un arma electoral, perquè em sembla que debilita bàsicament al cos, i per tant a la institució, i per tant al país.
El conseller ha acusat el PSC de titllar de radical l'acord.
Gràcies, Judit. La cimera del clima de Glasgow, que va arrencar diumenge, ja ha pres les primeres decisions globals per acabar amb el canvi climàtic. Es tracta de dos acords que busquen acabar amb l'escalfament global. Un és reduir el 30% les emissions de metà a l'atmosfera i l'altre és frenar la desforestació del planeta.
Aquí a Catalunya, la directora general d'Energia de la Generalitat, Assumpta Ferran, ha explicat que la cimera a Glasgow no està considerant les nuclears com energies contaminants i qüestiona que es compleixi el pacte de tancament de les nuclears de Catalunya previst entre 2030 i 2035. Ja que les nuclears s'acullen al concepte de descarbonització. Ferran ha exposat a Ràdio Estel la necessitat de fer una transició energètica que impliqui la població de tot el territori.
I el que m'insisteixo és que tots aquells projectes que es vulguin implantar en el territori que requereixen d'utilitzar els seus terrenys i que els generaran un impacte, perquè no ens enganyem, tant l'energia solar com l'eòlica visualment canvien aquell entorn que nosaltres hem tingut sempre. Per tant, com que això succeirà, el que necessitem és implicar al màxim aquell territori que vegin que hi ha beneficis socials i econòmics.
Tot plegat arriba en ple debat sobre el model que han de seguir les renovables amb sintonia amb el territori on s'instal·lin per reduir al màxim el seu impacte estètic i mediambiental.
Aquest cap de setmana s'han produït escenes com aquestes.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Cues i empentes de turistes a la parada de la Sagrada Família per accedir al bus turístic de Barcelona d'aquest diumenge. Una situació que les seccions sindicals de TMB Bus, com UGT o CGT, alerten que porten més d'un mes produint-se en diferents punts de la ciutat. Per la seva banda, TMB defensa que ha sigut un episodi puntual. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Fons de TMB han explicat a Ràdio Estel que va ser una punta de demanda en la qual la cua es va desordenar aquest diumenge al matí en aquesta parada. De tota manera, han defensat que la resta de dies les cues s'han fet de manera ordenada, tant en aquest punt de venda com en d'altres, com el de Plaça Catalunya. Per la seva banda, UGT, el sindicat majoritari, diu el contrari. El seu delegat del comitè d'empresa, Ramon Puig, alerta tant declaracions a Ràdio Estel que porten un mes patint aquests episodis i oferint el servei sota mínims.
No es verdad porque no es una anécdota la imatge de la pèrdua del vídeo. Estan desbordats, eh? I estan sortint amb lo mínim. Fins fa poc se sortien amb 10 cotxes, 5 a cada línia, la línia nord i la línia sud.
L'empresa ha confirmat que la setmana passada va detectar un increment del passatge en el bus turístic i ja van programar per aquest cap de setmana passat un reforç d'autobusos amb una circulació de cada 10 minuts a les rutes vermella i verda, com fan durant la temporada alta. Segons UGT, uns 50 busos turístics estan aparcats a les cotxeres d'Horta dels 64 que estan operatius a la ciutat. Només 10 estan en ple funcionament, 5 per cadascuna de les línies, a més d'un parell o 3 que s'usen de reforç cada dia. Per això Puig demana com a mínim la incorporació del doble de busos que estan operant en aquests moments, així com de 60 treballadors de la borsa d'estiu per a cobrir aquests pics de demanda. També ha defensat la importància del bus turístic a Barcelona i al transport públic.
I és una eina molt important dintre del transport públic de Barcelona perquè, insisteixo, més d'una tercera part del pressupost de TMB es deriva del billetatge del turístic i que repercuteix en les línies deficitàries com, per exemple, el bus de barri. Hi ha línies que són deficitàries i tenen que ser deficitàries, eh? El bus de barri, per exemple.
TMB ha manifestat que faran un seguiment els pròxims dies i, si és necessari, incorporaran més vehicles al servei.
Ho dèiem en portada, absolt per manca de proves el fotoperiodista del País, Albert García. El jutge nega que s'encarés amb un policia i d'aquesta manera queda exculpat del delicte de resistència a l'autoritat que li atribuïa la Fiscalia.
El titular del jutjat penal número 8 de Barcelona, Jorge González, conclou que hi ha seriosos dubtes que García forcegés amb un agent de la Policia Nacional mentre cobria les protestes per la sentència del procés del 2019 i que li causés lesions en una mà. La Fiscalia, que encara podria recórrer davant l'Audiència a Barcelona, sol·licitava per García el pagament d'una multa de 4.800 euros.
Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual a una menor de 16 anys a Igualada. Els fets van passar a la matinada de dilluns a un polígon industrial quan la noia es dirigia a l'estació del tren.
La jove va ser traslladada inicialment a l'Hospital d'Igualada i després a Sant Joan de Déu de Barcelona. Els Mossos encara no han pogut prendre declaració a la víctima, ja que encara es troba ingressada al centre hospitalari.
I els Mossos també investiguen l'agressió dels porters de la discoteca Guaca Sabadell de Sant Quirze del Vallès a un jove per motius aparentment racistes. Així ho han explicat els difusors d'un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes i on es veu almenys dos vigilants durant cops de puny i puntades de peu a una persona estirada a terra.
La discoteca ha estat protagonista en els darrers anys de diverses polèmiques de caire racista, fins al punt que la Generalitat es va plantejar denunciar-la per impedir l'accés a persones pel seu color de pell. La directora general d'Administració de Seguretat, Sònia Andolf, s'ha interessat pel cas i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha condemnat els fets a través de Twitter.
Amancio Ortega i la seva filla són els espanyols més rics segons la llista Forbes. El fundador de marques com Zara o Pull&Bear té un patrimoni de 67 milions d'euros. Això són 10.000 milions d'euros més que l'any passat i equival als diners que tenen els 52.000 multimilionaris que el segueixen a la llista.
El patrimoni de la família Ortega no s'acaba aquí, ja que el segon de la llista l'ocupa la filla d'Amancio Ortega. Sandra Ortega té un patrimoni de 6.300 milions d'euros i la converteix en l'única dona que ocupa els 5 primers llocs d'aquesta llista elaborada per Forbes. En tercer lloc hi ha Rafael del Pino, president de la constructora Ferrovial, amb un patrimoni de 4.100 milions d'euros. El primer català també és una dona. Es tracta de Sol d'Aurella. És presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, que té un patrimoni de 1.900 milions d'euros. El rànquing estatal ocupa l'onzena posició.
I ja acabem amb els esports. Carla, tot i estar a Kiev pel partit d'aquest vespre a les 9, que enfronta el Dinamo amb el Barça en la quarta jornada de la Champions, un partit que els blaugranes no poden perdre si volen tenir opcions per la classificació a vuitens.
Tot i superar el Dinamo en l'anterior jornada per 1-0 al Camp Nou, el Barça encara no ha guanyat fora de casa aquesta temporada. Avui no poden fallar, ja que sense els 3 punts, passar la següent ronda no dependria d'ells. L'entrenador interí, Sergi Barjuan, és conscient de la importància del partit d'avui.
És un partit molt important pel club, per ells mateixos, per tots nosaltres, i tenim que ser conscients que l'onze que surti doncs que es té que portar el màxim rendiment físic, emocional i mental per ser exigents amb nosaltres mateixos i ser valents.
Barjuan creu que és factible guanyar el camp del Dinamo de Kiev i està convençut que un triomf a Ucraïna transformaria l'estat anímic del club i de l'entorn.
Una bona notícia per l'equip és que recupera un bon gruix de baixes a la convocatòria.
Quatre novetats a la convocatòria pel partit d'avui. Frenkie de Jong, Ansu Fati, Ronald Araujo i Dembélé, que, per cert, podria renovar aviat amb el club després de mostrar el seu interès en quedar-se al Barça i sembla que han avançat les negociacions. Ansu Fati podria ser titular avui després de sortir amb bones sensacions de l'entrenament d'aquest matí. Comptarà, però, sí, amb les baixes de Piqué, que pateix una elongació al soli de la cama dreta, i el Kun Agüero, que serà baixa per almenys 3 mesos. L'argentí està recuperant-se de l'arrítmia que va patir el passat dissabte contra l'Alavés, una qüestió que podria obligar el jugador a deixar el futbol professional. Això ho ha explicat avui el cardiòleg Ramon Brugada en una entrevista a RAC1. El Barça avui també té les baixes de Braithwaite, Pedri i Sergi Roberto.
En tenis, Carlos Alcaraz ha guanyat aquesta tarda el seu primer partit als Masters de París.
El tenista de només 18 anys s'ha imposat al francès Pierre-Hugues Herbert després de remuntar el primer set en un partit que ha durat gairebé 3 hores. L'espanyol s'ha emportat el segon set per 7 jocs i 6 a 6 i l'últim per 6 jocs a 5. Alcaraz supera aquesta primera ronda del campionat que es disputa a París-Bercy i ja és als 16ens de final. El següent partit serà demà a les 11 del matí contra l'italià Sinner, que és 9è al rànquing mundial. El murcià Alcaraz ocupa de moment la 35ena posició.
En bàsquet aquest vespre, 8:45, la penya s'enfronta al Partizan de Belgrad en el tercer partit de l'Eurocup.
Una trobada de primer nivell europeu. Els dos equips compten en ple de victòries fins al moment i els de Badalona arriben com a líders de grup. El Joventut buscarà la seva 5ª victòria consecutiva contra un equip que també es troba en molt bona forma i en el que promet ser un dels millors enfrontaments d'aquesta Eurocup. Per Carles Duran, l'entrenador del Joventut de Badalona, això és molt bona notícia.
Anem a una pista molt calenta, i amb un equip que està jugant molt bé, però alhora jo crec que és una gran notícia que un Partizan Joventut torni a ser un partit de Europa, no? Vol dir que els dos equips estan fent molt bé les coses i espero que també es pugui veure a la pista.
Els de Badalona no podran comptar per lesió amb l'aler Brandon Paul i el base Ferran Bassas, mentre que Artur Zagar de moment és dubte pel partit.
I acabem amb vol platja perquè ja no serà obligatori jugar en biquini i es podrà jugar amb malla curta.
La Federació Internacional d'Handbol permetrà a la jugadora jugar amb samarreta i pantaló, això sí, ajustat, en comptes del biquini com estava establert fins ara. La federació ha canviat les normes arrel de les protestes per part de la selecció de Noruega, que van advertir que era una reglamentació clarament discriminatòria després de ser sancionades per no jugar amb el biquini. Tot i els canvis, el reglament encara fa distincions entre homes i dones, ja que els equips masculins poden portar pantalons fins a 10 centímetres per sobre la ròtula. Es demana que s'iguali la indumentària entre les dues categories.
Acabamos de colgar y sigo triste. Sí, pienso en lo que me dijiste. Toda la mierda que tiraste, todos los sueños que rompiste. Si fue tu culpa o si fue mi culpa.
Aquest cap de setmana la catalana Aitana i els colombians Cali i el Dandy han tret una nova col·laboració després de l'èxit de Mas. Ara tornen amb la cançó Coldplay, que és la que estem escoltant. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció el Pau Massip, a la tècnica el David Morral, i més informació als boletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tots podem donar una mica del que tenim, perquè quan posem les nostres qualitats al servei dels altres, tot cobra més valor. El 7 de novembre celebrem la Jornada de Germanor i et demanem que col·laboris amb la teva parròquia compartint el que saps fer. Perquè amb tu som una gran família. Som Església 24/7. Per tants.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.